estic pel món i me sent.
Esports a Ràdio Pollença. Tota l'actualitat esportiva a Ràdio Pollença. L'esport local, futbol, els partits de la jornada, el món del motor, ciclisme, tennis, bàsquet, l'agenda esportiva del cap de setmana. Tota l'actualitat esportiva amb en Jaume Bisbal.
I comença aquí l'espai d'esports del divendres, en Jaume Bisbal. Jaume, bona tarda.
Bona tarda.
I començarem parlant de bàdminton, en concret d'aquest campionat internacional de parabàdminton, perquè n'hem fet seguiment i ara que ja s'ha posat punt i final en aquesta prova esportiva de primer nivell, tornem a tenir per aquí pels estudis de Ràdio Pollença en Marc Monzonis, a qui li agraïm tota la informació que ens ha facilitat i totes les facilitats que ens ha posat també per seguir-lo. Marc, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Benvingut.
Gràcies.
Satisfet, balanç positiu.
Molt positiu, el balanç és molt positiu. Van estar per aquí els de la Federació Mundial de Bàdminton, que segurament tu vas poder veure perquè vas venir a
diumenge,
veure molts,
diumenge, a la final, sí.
I van estar contentíssims, molt, molt contents, i la Federació Espanyola també va venir el president els primers dos dies i després la vicepresidenta va venir a donar els trofeus i també van estar molt, molt contents, sí. L'experiència és molt, molt bona, la veritat.
Quan ens vas explicar el mateix divendres en què s'estava disputant, finalment la xifra ha estat molt elevada pel que fa al nombre d'esportistes i de països. Me parlaves de 200...
209 esportistes, que duen 400 persones, perquè entre aficionats, entrenadors, tot això, al redor de 400 persones i 33 països diferents. O sigui que un bon número de participants i de països, és a dir, era com viatjar però sense moure's de Mallorca.
I la grada el diumenge al Manco, quan ja vaig anar, ben animada també.
Sí, a més dijous i divendres van venir totes les escoles del municipi, del CUDI, van venir en torns i van omplir les grades dijous i divendres, i dissabte i després diumenge, com tu vas veure, pues ja hi havia un ambientazo.
Hi havia ambient. Si fem una mica de crònica, com va anar llavors al final pel que fa a les finals, als resultats?
Pues els resultats, malauradament Espanya no va arribar a cap final, van caure tots dos, diguéssim, persones que tenim més destacades, que és en Simon Cruz, va caure a quarts de final contra el primer classificat mundial, va ser una mala sort de sorteig, diguéssim, i després en cadira de rodes, que tenim Lola Marco, també va caure justament també en quarts de final, amb els dobles mixtes que feien, i pues això, Espanya malauradament no va quedar medallista, no? Van ser 22 medallistes, 22 països que se van dur medalles, i la palma, diguéssim, se l'en va dur en aquest cas Japó, que va aconseguir 18 medalles, seguida de Pakistan, que en va aconseguir 12, i després d'Inglaterra, que en va aconseguir 11. Els anglesos, com crec que van comentar en el programa anterior, se presentaven tots separats, diguéssim, no? Anglaterra, Escòcia, Irlanda, i això, con lo qual, si haguessin participat junts, pues haguessin quedat segons, perquè Escòcia va aconseguir dues medalles i Irlanda en va aconseguir una, entonces haguessin fet un poquet més.
Haguessin sumat una mica més.
Sí, però estan molt, molt satisfets també els anglesos, perquè ser el tercer país després dels asiàtics és un mèrit bastant, bastant gros.
Parlant d'esportistes o dels millors esportistes pel que fa al bàdminton, perquè aquesta gent que van poder veure jugats, sobretot la gent que va participar en les finals, són el que aniran amb tota seguretat en aquests Jocs Paralímpics del 2020.
Exacte, 2020. I ara ens han donat una molt bona notícia, que és que dura fins dia 20 de març del 2020, poden puntuar per anar a Tòquio, con lo qual fent el campionat en el mes de març com ho fem nosaltres, encara els hi valdrà el 2020 per puntuar per Tòquio, con lo qual veurem que on posarem tantíssima de gent que vendrà, perquè s'ha de retornar a tots per puntuar.
Clar,
però veurem.
Per vosaltres serà molt bo precisament per això, perquè recorden que heu fet 3 anys, però no 3 anys consecutius, diríem l'any que ve feia contra descansar.
Sí, exacte.
Perquè
sí, exacte.
Porto molta feina organitzativa, així que ens vares explicar, però si pot puntuar fins en el 2020 vol dir que tindrem un pròxim torneig Alcúdia. Va,
sí.
De també primer nivell i de primer ordre.
El que també vos vaig dir és que estem estudiant la possibilitat que pugui ser aquí a Pollença, però és molt, molt car, perquè volem posar una tarima de fusta.
Clar, això m'ho vas explicar, sí. Que el problema és la fusta, que necessiten fusta, sobretot perquè per les cadires de rodes.
Per les cadires de rodes. Entonces estem mirant quin pressupost tenim per fer 5 pistes desmuntables, amb en David Aixartell, que ho està mirant, i és el seu pare, que com sabeu és carpinter, i ho estem mirant. El que passa que el pressupost se'n va moltíssim, és molt costós. Entonces tenim 2 anys per mirar-ho, però seria també evidentment el tema del transport també, perquè no tenint els hotels al costat haurien de posar transport, entonces també un altre cost afegit. Entonces ho hem d'estudiar ben bé, però tenim tot l'any que ve per estudiar-ho,
per veure com ho podeu fer. Clar, perquè com ens deies, mou a moltíssima gent, a part d'aquests 209 esportistes, després hi ha tots els acompanyants, fisioterapeutes, bé, equip, la gent que vengui amb ells, 400 persones, això, evidentment necessiten un lloc,
sí,
un lloc
sí,
per estar, que els quedi a prop, i també un lloc que compleix, que bé, els establiments hotelets ja hi compleixen avui en dia, però ha de complir amb els requisits especials que poden necessitar ells.
Habitacions adaptades i coses d'aquestes també ho mirarem en l'esport de Pollença, a veure quins hotels ens poden oferir habitacions adaptades, i entonces ho engegolarem tot de qualque manera per poder, a part de que aquí a Espai Bellón jo crec que poden cabre més persones que el que han caput al CUDI, o sigui que això també seria important. El millor en Jaume,
Sí, bé, tinguin, com he dit sempre, un dels millors pavellons que hi ha a Mallorca, sí. Hombre, el que diu tu és difícil. Però l'idea vostra, en vez de ser només una sèrie tota sola, jo pensava fer... Jo sempre he pensat, hombre, en tanta gent, el millor, el CUDI, Pollença, com aquest gran torneig, sempre s'ho fan en sèries, no hi ha mai una sèrie fixa. També s'ha pensat, o només seria el millor, teniu pensat per un nom de Pollença, seria, o fer...
Nosaltres sempre volem fer el mateix.
Ah, el mateix, sí, perquè... jo deia el millor fer, no molt lluny, el millor el CUDI, Pollença, el millor posar-se un altre que també és a prou del poble, però clar, el tema de desplaçament, però fer-ho en sèries, o l'idea sí, més de fer-ho només...
El problema seria que hauries de tenir el doble d'estaf, és a dir, hauries de tenir dos jutges àrbitres, que a més venen de Malàcia, dos jutges de fora, o sigui, seria també molt, molt costós, però bueno, estem mirant possibilitats per poder fer-ho aquí. De totes maneres, des de l'Ajuntament del CUDI ens informen que el pavelló serà renovat ara el mes que ve, segons que en tenim entès, i veurem com queda el pavelló del CUDI, i a veure si allà pues, podríem albergar un poquet més de gent de la que ja estem albergant ara, no? Con lo qual tot queda un poquet també a l'aire, però tenint aquest any que quan no farem el torneig, pues, tindrem tot aquest any per veure com ho fem.
Molt bé, i una altra bona notícia que teniu és que estàu nominats, es diu així, per anar a aquesta gala d'esport del Consell de Mallorca. Conta'm-nos un poc com què consisteix, que es tracta d'un reconeixement.
És un reconeixement que duim 3 anys fent aquest parabàdminton, que enguany hem superat totes les expectatives que hi havia. Cal dir que si haguéssim tingut 25 persones més hi hagués estat un mundial. En el Mundial van venir les mateixes persones que han vingut aquí al CUDI aquesta setmana passada, con lo qual el vicepresident de la Federació Balear ens va proposar aquí al Consell de Mallorca que, bueno, per aquest reconeixement en aquest mèrit que hem tingut, i la gala pues, serà dilluns dia 26 i se celebrarà la Misericòrdia a Palma, la biblioteca, i veurem si ens donen aquest galardó. No?
Això ja seria una fantàstica notícia, com a per posar la cirereta, no? Diríem, sí. en aquest any d'èxit.
Jo diria que seria ben merescuda. Ben merescut aquest premi per la feina que du la Caribella. És que és increïble. Tenim aquest esdeveniment organitzat per Club Bàdminton Pollença, tant dir com sigui el CUDI, tot el que ha dit té tota la raó. Bé, seguint aquí Bàdminton Pollença, aquí un nom de Pollença ja seria el més de lo més, però claro, no he dit això al CUDI, jo crec que és un premi ben merescut, i no, potser no aquest, en aquesta gala, també per a final de febrer i de gener se fa una altra gala de l'esport balear, jo crec que també ells en guany o aquest pròxim any mereixen un reconeixement, no, també aquest diferent també de reconeixement de l'esport balear, perquè sempre fa un, donen un millor club de futbol, un millor club de millor ciclisme, en un bàsquet sempre fa una gala, sempre se sol fer per a vegades a Sonamà, bé, pues, tot aquest de Palma, organitzat per la Federació de l'esport balear, jo crec que també aquest pròxim any, crec que també seria ben merescut que també els donassin un preu per l'esdeveniment que ha hagut. Sempre donen premis, això. Jo crec que em podria dir que seria ben merescut, i serà ben merescut el que deia ella. Jo crec que, com també he dit, quan se facin un premi l'esport balear, que sempre se fa, també jo crec que seria molt ben merescut aquest premi, si li poguessin donar.
Sí, cal destacar també que cada vegada més s'està agafant més per força el bàdminton. Com sabeu, el CUDI tenim una de les millors jugadores d'Espanya que entrenen el club bàdminton Pollentia d'Alcúdia amb en Lluís, i cada vegada s'anomena més, i en aquesta gala de l'esport que diuen Llorenç ja han hagut d'haver 5 o 6 persones que, de bàdminton, que ja han assistit i han aconseguit premis. Entonces, si poc a poc anem conscienciant la ciutadania que hi ha més esports que no futbol i bàsquet, pues, també és una cosa bona, a part de promocionar el que és el nostre municipi, el que és Pollença, no?
Sí, però una cosa, vull dir, una cosa diferent és que fas una gala de més dedicat a un esport tot sol com el futbol, xerrant de la gala de l'esport balear. Això també ho para Bàdminton. El Bàdminton entra també dins l'esport, vol dir, sí, que una cosa seria diferent, que fan gales a pares també per mes de febrer, no sé què més, però s'ha fet la gala de futbol balear, organitzat per la Federació Balear de Futbol, l'altra per la Federació Balear de Bàsquet. Són gales també diferents, totes relacionades a lo mateix esport, però clar, quan dius la gala de l'esport balear, això vol dir que entre el futbol, entre el meu de bàsquet, entre l'atletisme, entre, com
sí, tots els esports. Sí. Tots els esports, sí. Lo guapo és que tots els esports hi tinguin cabuda, i sobretot és que som minoritaris, no? També estic pensant en el rugby, que ara mateix està també en auge. Està molt bé que se diguin tots els altres esports, encara que ja sabem que bàsquet i futbol siguin els reis, però bueno, està bé que se mencionin també tots els altres esports.
Clar que sí, perquè feis molta feina i aquest reconeixement és merescut. Esperem que el dia 26 vagi molt bé, i clar, sempre ens agradaria que fos per vosaltres, i ja ens informaràs, eh?
Sí, i agrair una vegada més a Ràdio Pollença que esteu molt atents a tots els anuncis que nosaltres vos donam, i vos volem agrair moltíssim per tota la feina que esteu fent.
Molt bé, a vosaltres.
Gràcies.
Enhorabona.
Adéu.
Un cor estima un arbre. Tota la informació de proximitat a Ràdio Pollença, on si no, ja ho saps, el 107.9 de l'FM. Conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que topen la ribera. La culpa és del vent, amiga de ningú, ningú és perfecte com ho ets tu. Porto l'estiu a dins per si t'agafa fred, busco el somriure etern en els teus ulls. Altres coses per fer. No m'agradaria pensar que no hi vaig fer res.
així perquè sí, però no tinc prou temps, si no puc fer tot, he d'anar a comprar i arreglar el jardí.
I continuant parlant d'esports aquí a Ràdio Pollença, tenim ara per repassar l'agenda esportiva per aquest cap de setmana.
Bueno, si començarem amb els partits de futbol d'aquí de Pollença, tenim el Levi Preferent, jugui avui a les 7, aquí a Pollença, contra Madre Alberta. La Levi Atlètic B jugarà demà a les 10, contra Joventut, a fora, a les 10, la Levi Atlètic A, demà a les 10. Després, la Levi Atlètic B jugarà també contra Madre Alberta demà a les 11:15. El Benjaminà jugarà en un moll demà a les 12:30 contra el Creatiu Penyarrabal. El Benjamín Atlètic jugarà en un moll demà a les 12:30 contra l'Atlètic Llobí. El Juvenil jugarà demà a les 4 dins Calvià. El Cadets jugarà dins Col·legi Sant Pere diumenge a les 10. L'Infantil A jugarà en un moll diumenge a les 11 contra Madre Alberta. I l'Infantil B jugarà dins Arenal diumenge a les 4. Això són els horaris de futbol Pollença Port. Ara, Club Bàsquet Colònia Pollença, partit de la setmana, partits. Avui divendres, ara a les 6:30, mini femení especial contra Bàsquet Manacor, aquí Pollença. Després, a les 8, mini masculí especial contra Calvià, a les 8. I la segona autonòmica femení jugarà dins Manacor, contra Bàsquet Manacor, avui a les 9:30. Partit per demà, dissabte. Premini femení jugarà dins La Salle, demà a les 12:30. Premini masculí 2008 jugarà aquí a Pollença a les 10 contra Ciutat d'Inca. Premini masculí també jugarà demà contra Sant Francesc Llop, també aquí a les 11:15. Mini femení preferent Tomoll jugarà contra Santa Maria demà a les 10:30 dins Clara Harmel. Mini femení preferent jugarà dins Santanyí demà a les 11. Mini masculí preferent jugarà a les 12:30 aquí a Pollença contra Joan Capof a la nit. Infantil femení especial jugarà contra La Salle també demà a les 10 aquí a Pollença. Infantil masculí preferent jugarà dins Joan Capof a la nit demà a les 9:30. Infantil masculí especial jugarà dins Bàsquet Manacor demà a les 6:30. Júnior femení jugarà demà aquí a Pollença a les 7:30 contra Sindioteria. I júnior masculí jugarà dins Sindioteria demà a les 6:30. Partit per diumenge. Cadet masculí preferent jugarà dins la Cabaneta diumenge a les 9:30. Cadet masculí promoció jugarà diumenge a les 5 aquí a Pollença contra Dakota Alcudi. I segona autonòmica masculí jugarà dins contra Joan Capofa de Nits també diumenge a les 5:30. Després hi haurà un partit dimarts 20, l'infantil masculí especial jugarà aquí a Pollença a les 7:30 contra La Salle, i després dimecres també aquí a Pollença mini femení especial contra Sa Pobla a les 7:15. També hi ha un partit de futbol d'empreses avui divendres a les 8:30, Casa Vila contra Club Esportiu Colònia, camp de futbol del Port de Pollença. Després, horaris, Club Vòlei Pollença, primera balear femení. Demà dissabte a les 8 jugaran dins Som Ferrer. L'infantil femení jugaran a les 11 contra Àgora Portals, dins Àgora Portals, aquí el dia. I el cadet femení jugarà aquí a les 11:30 contra Apima Santa Margalida. Això són els horaris de futbol, bàsquet, futbol d'empreses i vòlei, aquí a Pollença.
Molt bé, passam a més informació per aquest cap de setmana.
Bueno, sí, a segona B, a Mallorca, tenim un derbi balear, Mallorca-Formentera, diumenge a les 12 de migdia aquí a Palma, l'Iberostar Estadi. Hombre, un derbi que apareix així com està la classificació, Mallorca és favorit. Hombre, és un partit també important, queden unes 8 jornades perquè va la Lliga, i hem de dir que du 8 punts d'avantatge en un segon, que el gol averatge a favor són 9, sempre el gol averatge és un punt més, són 9. Això què vol dir? Que d'aquest 8 en pot perdre 3 i encara seria campió de grup 3 de la segona B. Hombre, jo som bastant optimista, hombre, hauria de ser que hi hagués un desastre, això que encara ho Villarreal el bé, no tingués, m'entens, ho Villarreal el bé, no guanyàs tots els partits si el Mallorca empatàs, m'entens, seria ja difícil, però jo crec que els 8 punts aquests són importants, i jo crec que, també, som optimista, però referir, no, molta gent el que me demana, si guanya, fa campió de Lliga d'aquest grup de segona B, puja directe a segona A, torn recordar, no puja, perquè la segona B hi ha d'haver 72 equips, només en pugen 4. Hem de dir que el Mallorca, si fa campió d'aquest grup de segona B, que és el grup tercer, el campió s'ha d'enfrontar amb una eliminatori amb un campió de grup 1, de grup 2 o de grup 4, són 4 grups. Aquest eliminatori, si la guanyes, puges directe a segona. Si la perds, com a campió, tens una mica d'avantatge i és que tens una segona oportunitat, vol dir que si quedes eliminat d'aquesta primera eliminatori, tens opció a la segona i tens l'opció a pujar. El play-off el té assegurat, perquè després el primer puja, fa aquest eliminatori, segon, tercer i quart, fa un play-off, un altre eliminatori, per poder també pujar a segona. Però això ja és més complicat, perquè aquests s'han de fer 3 eliminatoris. I són eliminatoris d'eliminació. Què vol dir? Que si a la primera ja quedes eliminat, ja no tens opció a la segona. Vol dir que és d'eliminatori. D'eliminació ja no tens opció. Per què té aquest mínim avantatge ser primer? I que va com a campió, que jo, com diu Mallorca, som molt optimista i crec que ho té bastant bé, com he dit, d'avui 9 partits n'ha de guanyar, en pot perdre 3, que jo crec que no passarà, jo crec que el Villarreal bé, que és el que està avui punt, no vol guanyar a tots, i jo crec que el Mallorca ho té bé per ser campió. Hombre, després fa molt, és dolorós, fa campió de Lliga i té un eliminatori malament i no puja de segona, després d'haver estat tota la temporada com a campió. Jo crec que s'hauria de mirar, hombre, això de millor s'hauria d'ampliar més equipos de segona perquè en pujassin més. Però això, jo crec que el campió, el que ha costat tota la temporada, hauria de pujar directe, però són 4 grups, hi ha tant d'equips, si se fa així, amb aquest play-off, però jo crec, jo t'he dit, jo som bastant optimista, i crec que la pròxima temporada tornarem a veure el Mallorca a segona. També és una temporada un poc d'alt i baixos, guanyant partits, després ha començat a perdre, molt d'empats, no ha fet molt de gols, és que també Villarreal B ha tingut oportunitat de retear punts, no ha rendit, i clar, això li ha beneficiat a Mallorca també, els altres rivals, quan el Mallorca ha fallat, no han... Hombre, jo t'he dit, som optimista i veurem mem. Ara, quan faltin 3 jornades i 18 punts, ja podem dir matemàticament que és campió de grup, i jo crec que té totes les opcions a ser campió de grup. Després hem de dir que avall de la classificació tenim el Penya Santa Eulàlia, tenim l'Atlètic Balears, que també se juguen molt, se juguen equipos que el Santa Eulàlia és el que té més malament per mantenir la categoria, en baixen 4, i també que l'Atlètic Balears seria molt d'això, que un equip com l'Atlètic Balears no pujàs, no mantingués la categoria. Pensem una cosa, que si baixen 2 equipos de Balears de segona B a tercera, s'hauria de fer una reestructuració total de futbol regional. Vol dir que aquests dos haurien d'ocupar plaça de tercera divisió. Això, què passaria? Que repercutaria a la preferent, repercutaria a la regional. Vol dir que quedar quart a la regional o quedar tercer a la regional per pujar a preferent, la millor manera de 3 en pugen 2. Això ja hauria de ser, després hauria d'anar mirant, però com menys equipos baixessin de segona B a tercera, beneficiaria en el futbol els ascensos de la regional. Això també és important. Ho tenen malament, el Santa Eulàlia i el Tervarell ho tenen malament, el Formentera més o menys, i l'Atlètic Balears també ha de començar guanyant, o si guanya 2 partits seguits també pot tenir opció, però són Balears i el Santa Eulàlia són els que tenen un poc més malament, el Formentera més o menys està allà també, si se descuida això, però jo crec que si enguany han tingut un èxit, han tingut 4 equipos de les Balears segona B, i bueno, l'any que ve això és el tema, com han dit, de Mallorca. Després, la Lliga Espanyola segueix igual, queden 10 jornades perquè va la Lliga, líder el Barça amb 8 punts de l'Atlètic de Madrid, que també el golaveratge que és molt important, són 9 punts, perquè clar, quan, el gol d'averatge és quan l'enfrontament directe, més o menys l'ha guanyat un, vol dir, el Barça va empatar, va guanyar, va empatar dins l'Atlètic de Madrid 1-1 i després li va guanyar 1-0, i això, vol, això és un directe. Després existeix el gol d'averatge indirecte, que és quan tot està empatat, mira la diferència que hi ha de gol fets en el gol que ja estan fet. Se mira la diferència i se resta, i el que té millor, més positiu, més gols a favor, o el resultat més positiu és el que guanya el gol d'averatge. És molt important, s'han guanyat moltes lligues per el gol d'averatge, vol dir que molta gent no li dona tanta importància, i per jo, el que té molta importància en una competició tenir el gol d'averatge a favor, perquè clar, quedes empatat de punts o queda de tot, i també fem el gol i que te'n facin pot també per el gol d'averatge indirecte. Queda 10 jornades, hem de dir que enguany ha d'acabar 20 dies abans, perquè enguany és un any de Mundial, és un any de Mundial de Rússia, que començarà dia 13 de juny, ja anirem informant, que ara queda bastant, però dic que és un any bastant això. Després, avui, s'ha fet un sorteig de quart de final de les Champions, la competició favorita, la competició que jo, que m'agrada més. En canvis, que ja un altre dia ja comentaré, per la pròxim any, per la pròxima temporada hi ha canvis a les Champions, aquí, que en tema d'horaris, en tema de televisions, hem de dir que s'ha fet un sorteig. Hombre, jo antes de venir a xerrar amb gent, el Barça sí que és veritat que ha tingut sort, crec que de 8 equips, hombre, per noms i trajectòria, la millor ara, la millor tot on diuen que és un més assequible, sí que és veritat que ha tocat la Roma, Barça-Roma, el primer partit en un nou camp, sí que és veritat que el Barça hi havia rival com el Manchester City, el Real Madrid, el Sevilla, el Liverpool, Bayern, tenen més nom i tot això, però quan arribes aquí, quan arribes a segon de 8, tampoc no hi ha rival fàcil. Sí que és veritat que jo també he demanat la Roma, crec que és un sorteig, és un bon sorteig, i jo crec que depèn. Després, els altres enfrontaments són Juventus-Real Madrid, hem de pensar que el Real Madrid li va guanyar a la Champions passada a la Juventus, sí que és veritat que doble partit no l'ha eliminat cap vegada, 2015 crec que van jugar i Morata amb un gol de novena veu va eliminar el Madrid, Juventus-Real Madrid, després tenim un Sevilla-Bayern, que és un partit, un eliminatori difícil, però Sevilla jugant dins seva, amb un Bayern de Múnich que va començar un poc fluixet, va canviar d'entrenador, i de que ten Henkes ha canviat, i després l'enfrontament del mateix país, Liverpool-Manchester City, Manchester City d'en Guardiola, que en guany pareix un dels equips favorits. Jo si m'hagués de mullar, per jo passaria en Barcelona, passaria en Madrid, o Sevilla, per jo és el que té més dubtes, m'agradaria, sincerament, que passar a Sevilla ja seria un èxit de futbol, que ja veus, un èxit de futbol espanyol, tinguent tres equips a semifinals i només un d'un altre país, ara ja veus, perquè tenim a quart de final l'únic país que té tres equips, però, claro, veig el Bayern un equip fort, un equip amb experiència, jo donaria Barça, Madrid, Bayern i Manchester City les semifinals. Hem de dir que després també se sortegen, això de l'humor, se sortegen els enfrontaments entre a les semifinals. Jo a la semifinal posaria que hi hauria, se podria enfrontar un Madrid-Barça. Jo crec que sempre he dit que a l'UEFA no li interessa molt que hi hagi una final espanyola. Sí que pot ser això també, això no li interessa per motius, primer, del meu punt de vista. Això també, molta gent pot dir Barça-Madrid una final, hombre, no s'ha fet cap ballada, seria, bé, tornaria un món, seria una final que això en Madrid-Barça, per madridistes, per culers, seria, però crec que a l'UEFA aniran de fer sorteig, a la millor sí, mos toqui un Bayern-Manchester o un Madrid-Bayern o al revés, segons si puja, si passen sense dir que Sevilla no passi, que jo estaria supercontent que hi hagués tres equips i Sevilla pugui, passar, però pensant que Sevilla no pugui, jo crec que no interessa una final espanyola, hombre, si passassen tots tres, s'haurien d'aguantar l'UEFA, perquè de tres per un hauria d'haver sempre un espanyol a la final. Però jo he dit sincerament que no li interessa. Primer, l'UEFA és una... ingressa molt de dobbers en temes de publicitat i tot això, en temes d'entrades i tot. Claro, un mateix país te pot donar unes entrades, un dos bés, però no el mateix, i li interessa que dos països diferents, tenir drets de les televisions, per exemple, d'altres països. Claro, jo crec que per tema econòmic, per tema d'ingressos, per tema d'aquell, potser s'estimaria més això. Ara, clar, les televisions, que s'estimaria més? Un Madrid-Barça. Han d'anar veient, depèn de... Si passen tots tres, serà una final espanyola, perquè, claro, en tres equipos i en un d'un altre país, nosaltres hauria que tingués una final espanyola. Si en passen dos, crec que mirarem... No vull dir que sortem mi Franca, no, que se puguin enfrontar. Veig que faran que hi hagi un Madrid-Barça semifinals, perquè després una final no s'enfrontassin, perquè tu mira, si posen Madrid amb un altre rival d'un altre país i Barça amb un altre rival d'un altre país, te pots enfrontar que el Barça també se classifiqui, el Madrid se classifiqui, que podria passar. Jo crec que no, a l'UEFA, per motius econòmics, per motius d'altres temes de publicitat, jo crec que a ell interessa més tenir que li entrin, que li entrin temes de dos països diferents que no només d'un país. Han d'anar esperant, hombre, ja se fa aviat, se fan 8 setmanes, dia 4 i 5 se fan els primers partits, després dia 10 i dia 11 se fan les altres, en 8 setmanes quedaran ja per les semifinals, i després la final dia 26 de maig, 21 de maig, que se farà, veurem com va. Hombre, favorit, hombre, el Madrid seria la tercera consecutiva, normalment és un de favorits, el Manchester City també és com a favorit, però és un torneig difícil, i veurem menys. Jo crec que el Barcelona és veure relativament, que m'ho he dit antes de venir, ha tingut sort en un sorteig, jo, clar, m'estimo més com he dit a Roma, que com he dit, he pogut ser el Bayern, el Madrid mateix, no m'ha degradat ara el Madrid, Barça-Madrid no m'ha degradat, i tampoc no m'ha degradat un Sevilla-Barça, perquè s'haurien d'enfrontar quatre vegades, perquè ara li tocarà jugar a la Lliga, després s'haurien d'enfrontar, això no m'agradaria. Han d'anar veient. Això és el tema de futbol. Després, en tema de motor, bones notícies per als amants del motor. Comença la temporada de Fórmula 1 de motors. La Fórmula 1 comença la pròxima setmana. Havia anys, l'any passat van començar el mateix fin de setmana, en guany hi ha una setmana de diferència entre començada. Comença a Qatar, que és fin de setmana, i s'ha fet la presentació d'aquest campionat, una presentació a lo gran, perquè és veritat que és una competició que te preparen MotoGP, i la Fórmula 1 de motor és impressionant. T'ho dic, que ha arribat un acord amb Movistar Plus a l'empresa d'Orna, que és el que du el tema del motociclisme, i també el Fórmula 1, s'ha arribat un acord i Movistar Plus tindrà un canal 24 hores de motociclisme, de motos, i un canal 24 hores de Fórmula 1. Estaven negociant, que acabaven el contracte aquest any, hi havia altres empreses que ara estan ja ficant allà i mirant les noves empreses. Hi ha Facebook, hi ha Amazon, que estan mirant de l'esport, perquè veig que els ingressos hi entren, que deixaran, però clar, Movistar Plus va dir no, jo no vull perdre el tema, i amb exclusiva, vol dir que exclusiva, que l'any passat ho va revendre a Vodafone, que és una altra operadora, però en guany, Movistar s'ha quedat amb aquests dos canals, 24 hores, que clar, el que puguin tenir aquest canal, que tothom el pot tenir, és impressionant, perquè té 24 hores, veu totes les carreres, veus les carreres amb exclusiva i això. Veurem menys si hi ha qualque cadena amb obert que pugui donar. L'any passat Fórmula 1 va començar a donar una hora, va arribar a un acord a l'aeroport per donar una hora de resum. Veurem menys. Favorits, Marc Márquez, amb Dovizioso, el que ha fet un millor temps en lliures, i veurem menys com veu. Favorits, Marc Márquez, Jorge Lorenzo està dubtant, no ha començat molt ben encara, i veurem menys, i en Valentino Rossi, que perquè espanyols Valentino Rossi és italià, però hi ha molta gent espanyola que és d'en Valentino Rossi, 41 any, i ha renovat per 2 anys més, vol dir que Valentino Rossi ha renovat 2 anys més en Yamaha, vol dir que els amants que li agrada en Valentino Rossi tenen 2 anys més en Valentino Rossi, i també serà un de favorits. I en Fórmula 1, com he dit ja, ja divendres que ve ja comentaré com serà aquesta primera carrera d'aquest nou Austràlia, d'aquest nou campionat. Veurem quines notícies hi ha aquesta setmana. De moment, crec que les expectatives eren més bones, el cotxe se va tornar a rompre, va tenir problemes amb el filtre d'oli, va tenir problemes amb el motor McLaren, el motor Renault, perquè enguany ja no tindrà el motor Honda, el Ferrari és el que en moments ha superat el millor, el Tets que s'ha fet a Barcelona, a Montmeló, i volem, depèn de notícies, que la gent que tingui aquest canal 24 hores de Movistar Plus té una bona notícia, perquè ha fitxat un dels millors, per jo, millors comentaristes, els millors presentadors de motor de Fórmula 1 que hi ha, jo crec que a Espanya, en el món, que és Antonio Lobato. Tothom el coneix, que quan Antena 3 donava les carreres, era ell el que ho presentava, el que comentava aquestes les carreres. Crec que és el millor. Ha estat dos anys sense comentar les carreres, bé presentar el locutador de les carreres, i tothom se'l rifava, perquè crec que és un tio, és una persona que sap el tema com va el tema d'un motor i tot això, i ha fitxat per Movistar Plus per retransmetre totes les carreres que se faran de Fórmula 1, que ja, com he dit, aquesta setmana, la carrera, perquè va, la carrera de motor serà de MotoGP, començarà a les 5 d'hora espanyola, són 5 i 10, perquè allà són les 7 i 10, hi ha dues hores de diferència de Qatar a Espanya, i és una carrera nocturna. I enguany s'està xerrant, que després ja ho confirmaré dilluns, de quan coincidessin Fórmula 1 amb motociclisme, no hi hagi el mateix horari europeu que és a les dues. Per així poder veure una cosa i poder veure l'altra. Això sempre està, temes de televisió s'està negociant. Això ja després dependirà. Això és el tema del motor. I per què va? En tennis, teníem una això de que Rafa Nadal de moment descansant, avui he vist unes imatges que feia natació per reforçar problemes que va tenir de lesió, l'he vist fent natació, una cosa rara que m'he trobat, estic acostumat a veure-lo fent publicitat sempre, això l'he vist fer feina, bé, natació per recuperar-se, està en bon ofici, hi ha imatges, no se sap quan debutarà, jo crec que debutarà quan ja comenci la terra batuda, quan comenci Godó, quan comenci Madrid, tot això, ja s'està disputant Indian Wells, que és un dels tornejos que ell sempre era fixa en aquest torneig, i hi havia que podria tornar a aconseguir, havia perdut el número 1, ara en aquest moment és el número 2, ell podria tornar a ser número 1, que amb quin mot, com podria ser, si en Federer no hauria arribat a semifinals en el torneig d'Indian Wells, si no arribava a semifinals, per 200 punts en Nadal tornava a recuperar el número 1, però què ha passat? Que en Federer com a favorit número 1 s'ha classificat per semifinals. Això vol dir que encara seguirà com a número 1 en Federer, que també jo crec que no li importa, jo crec que en Nadal el que li interessa més és recuperar-se i volem veure quan hi ha la reparació. S'allarga molt, molta gent pot pensar que és una lesió més greu de la que m'ho havien dit, d'això, però jo crec que esperarà a terra batuda, i enguany s'ha de mirar mem d'un poder de fer diferents tornejos. L'any passat hi va haver un tornejo, 20 dies, un altre, i arribes a que encerta molt tot això. Crec que li hauran de fer un planning per poder fer ara, a Godó, a Barcelona, que mai ha fallat, i és un torneig que ell sempre vol participar, que ha de decidir Godó o Madrid, segons la distància de dies que hi ha. Haurà de decidir. Sí que és vera que hi ha tornejos que són Master 1000, que ell, com a número 2 mundial de l'ATP, està obligat a fer-lo. Si no té una lesió, vol dir que si té un part de lesió, serà, no us diria el torneig, però si no té cap part de lesió, ell està obligat a jugar. O Master 1000, d'altres Master, o 500, això, no, però Master 1000, si els 8 primers de l'ATP estan que han de jugar, a no ser, com he dit, que tinguin un part de metge, que tinguin una lesió greu, que no puguin participar. Però si no, han de participar. I la publicitat també t'exigeix, quan fa firmes això que patrocina tot això, també té, han de jugar aquests tornejos. Claro, han de veure menys. Jo, la meva opinió és que no reapareixerà fins que no comenci, com a dir, la terra batuda, que serà tornejos de Godó i tot això. Anirem veient.
Molt bé, Jaume, gràcies.
A vosaltres.
Fins dilluns.